Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Un any després de l'aprovació de la llei d'amnistia, Òmnium Cultural assegura que un 60% dels qui l'han sol·licitada ja no tenen cap causa oberta. Hi ha però 158 persones a qui se'ls ha denegat o els casos estan en suspensió o sense resposta. L'entitat denuncia sabotatge del poder judicial a l'hora d'interpretar la llei i també el retard en l'aplicació de la llei que s'havia de materialitzar en 2 mesos i acusar el poder judicial d'obstaculitzar. Escoltem Xavier Antic, president d'Òmnium.
La interpretació arbitrària i contrària a l'esperit de la llei d'alguns jutges continua impedint l'aplicació integral de la llei. I, de fet, una llei que s'aplica a mitges quan és o per negligència o per voluntat obstaculitzadora dels tribunals revela un sabotatge del poder judicial contra el poder legislatiu.
Més qüestions. La campanya d'incendis forestals aquest estiu comptarà amb gairebé 3.000 bombers professionals i 1.550 voluntaris. A més, es reforçarà amb 500.000 de persones de diferents àrees operatives del cos. Una de les novetats és que es farà un seguiment de cada incendi per poder predir el seu comportament amb l'ajuda d'intel·ligència artificial. Núria Parlon és consellera d'Interior.
Una de les novetats que també s'incorpora dintre del que seria pròpiament l'àrea del GRAF de bombers és el seguiment i l'anàlisi del comportament de cada incendi per poder-lo predir. I aquí és on incorporem, amb l'ajuda de la intel·ligència artificial, tota una sèrie de medicions prèvies a l'atmòsfera que ens permetran doncs, determinar quin és el comportament dels incendis en situacions extremes i, per tant, també doncs, prendre decisions tàctiques que minimitzin els efectes d'aquest tipus de fenomen.
I els preus cauen 3 dècimes aquest mes a tot Espanya. Se situa en l'IPC a l'1,9% en relació al maig de l'any passat. És la xifra més baixa des del mes d'octubre, segons l'indicador avançat. S'assoleix així el nivell de referència d'inflació que marca com a objectiu el Banc Central Europeu, que és del 2% interanual. I la Generalitat amplia fins als 25 anys l'edat màxima perquè els joves tutelats i extutelats accedeixin a la reserva de places universitàries. Fins ara la reserva els limitava als 21 anys. La mesura ja s'aplicarà aquest any fruit d'una demanda feta pel col·lectiu passat el mes de febrer. I l'Atleti Barceloneta afronta el repte de la final 4 de la Champions masculina de waterpolo. Se celebra a Malta aquest cap de setmana. És tot el moment. Tornem amb més notícies en xarxa. Fins ara.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat, Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de part de tot l'equip conduït a la part tècnica per Joan Miguel Fernández i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és divendres 30 de maig i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda, Luis Mi Pérez.
Bon dia, aquesta recta final del mes de maig ens porta temperatures plenament caniculars i una bona mostra són els valors que hi ha tot just a hores d'ara, que es mouen entre els 30 i 33 graus a més de la meitat del territori català. Només arran de mar i a l'alta muntanya al Pirineu ens quedem per sota dels 25 graus, però a prop de la costa amb més humitat, per tant, molta sensació de xafogor. Aquesta tarda cap als 35, 36, 37 graus de màxima. De ple estiu, vaja. La temperatura del Pla de Lleida, també de la Ribera d'Ebre. I això sí, al llarg de la tarda i vespre més aviat arribaran algunes tempestes amb molt de vent però poca pluja a les comarques que toquen amb l'Aragó. A la resta del país, un cel més destapat aquesta tarda amb 4 núvols decoratius o alguna boira que s'anirà formant ja aquest vespre a la Costa Brava. El cap de setmana ens portarà poca pluja, algunes tempestes al Pirineu a les tardes, sobretot el dissabte, i la temperatura no afluixa. Lluny d'això, les nits encara seran de més insomni, sobretot arran de mar. Ho seguirem a la xarxa.
Doncs avui al Connectats parlarem de Finfluencers, entre l'educació financera i el risc viral. Entrevistarem l'Elisabet Ruiz Dotres, professora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC. I acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia mensual dels joves per acabar parlant de salut. A partir de les 5 coneixerem la terrassenca Anna Mallorquí, professora de música i escriptora. Continuarem amb els consells de Jana Casares, experta en filosofia aplicada, per saber com parlar amb assertivitat. I repassarem les estrenes cinematogràfiques del cap de setmana per acabar amb l'agenda del Connectats. Tot això i més, des d'ara i fins a les 6 de la tarda, a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i gairebé 7 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim avui també per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. Després de 12 anys de dedicació, Maria Rosa Cristany ha deixat la presidència de Càritas Diocesana de Terrassa, que li ha expressat el seu agraïment, destacant la seva entrega, sensibilitat i capacitat de lideratge compartit. A partir d'ara, Montserrat Rosaura assumeix la presidència i es tracta d'una dona amb una trajectòria vital i professional profundament arrelada al treball social. Amb més de 40 anys de servei a la secció de serveis socials de l'Ajuntament de Terrassa, Rosaura arriba a Càritas amb una mirada renovadora. L'acompanyen a la Junta Josep Maria Casas i Jordi Cadavall. De la seva última dècada com a treballadora social cal destacar la seva tasca com a representant del Col·legi de Treball Social a la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania que va ser aprovada l'any 2017. Amb aquest relleu, Càritas Arxiprestal de Terrassa inicia una nova etapa amb il·lusió i esperança. Els reptes són molts, com continuar promovent la dignitat de les persones, reforçar la xarxa comunitària, innovar l'acció social i seguir sent una veu profètica enmig de la societat.
Gràcies, Sergi. I ara seguim per la cocapital del Vallès Occidental, Sabadell. Juli Ramon, bona tarda.
Bona tarda. Sabadell tindrà una trentena més de càmeres de videovigilància en els pròxims mesos. És l'anunci que ha fet l'alcaldessa Marta Ferrer juntament amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, totes dues reunides en la darrera Junta de Seguretat Local de Sabadell.
Tenim previst en aquesta legislatura anar instal·lant més d'una trentena de càmeres a tots els barris. Ja això se sumarà doncs, en els més de centenar que ja tenim en aquests moments operatives i, per tant, doncs, aquí també sempre diem amb la consellera que tot el que ens puguin ajudar doncs, a flexibilitzar els tràmits, a fer-ho més fàcil, doncs nosaltres aquí també serem uns aliats.
Per tal de poder instal·lar aquestes càmeres, el govern municipal necessita l'aprovació de la Generalitat. En aquesta línia, Núria Parlon defensa la manera de treballar de l'Ajuntament.
Aquí l'Ajuntament ha fet una aposta, Sabadell està fent una aposta, i tot allò que nosaltres puguem acompanyar des de la direcció, així ho farem perquè creiem que és una molt bona estratègia, està contrastada, que allà on tenim càmeres de seguretat instal·lades milloren molt les dades quant a la dimensió de dissuasió en el que seria la comissió dels diferents delictes.
Algunes d'aquestes càmeres ja s'han instal·lat en punts com les places del Pi de la Creu de Barberà i també el passeig de la plaça Major.
Gràcies, Júlia. Anem fins al litoral. Comencem el repàs per Badalona. Anna Clara, bona tarda.
Bona tarda. La comunitat educativa, treballadors del CAP i veïns s'han concentrat davant l'Institut Escola La Mina de Sant Adrià de Besòs després de l'agressió a un professor amb una navalla aquest dimarts passat. Unes 300 persones s'han manifestat aquest matí amb un missatge clar: prou violència. Un professor de l'institut va ser agredit aquest dimarts amb una navalla a la sortida del centre educatiu quan es dirigia cap al seu vehicle. Davant d'aquest fet, la direcció del centre afirma que el barri de la Mina és complex, però que aquest curs s'han traspassat línies vermelles. Mai abans no havien patit una agressió a un professor com la d'aquesta setmana, però tampoc una agressió a una mare del centre com va passar al mes de març. Així ho explica Marta del Campo, directora de l'Institut Escola La Mina.
Ha sigut un punt d'inflexió aquest curs, dues coses que mai havien passat en relació al nostre centre educatiu. Una, la del 25 de març, que unes dones, que no sabem qui són, van agredir a una mare de l'escola que portava els seus tres fills cada dia i que ha hagut de marxar del barri de la Mina fora de Catalunya, i l'agressió de l'altre dia al carrer d'aquest professor.
Reclamen més recursos pel barri per als centres educatius, però el col·lectiu de professors del centre va més enllà, assenyalant que se senten abandonats per les institucions. Amb tot, deixen clar que no és un problema específic del barri de la Mina, sinó de tota la comunitat educativa, i denuncien la pèrdua de respecte cap als professors per part dels alumnes i pares i mares, però també per part de tota la societat.
Gràcies, Anna. Seguim des del litoral ara, però des del Prat. Lluís Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. El ple de l'Ajuntament ha donat suport al recentment aprovat Pacte Nacional per la Llengua. Ha estat a través d'una moció que han presentat Esquerra Republicana i Junts, i a la qual s'hi ha sumat el Prat en Comú, que referma el compromís del consistori amb el català. En aquest sentit, entre les propostes aprovades hi ha la de continuar treballant en el foment d'aquesta llengua en les activitats extraescolars, així com la realització d'un estudi amb el Centre de Normalització Lingüística que posi llum a les dades de l'ús del català al municipi. Escoltem la regidora d'Esquerra, Ariadna Valezca Castillo Sánchez, el portaveu de Junts, Gerard Valverde i Poló, i la tinenta d'Alcaldia de Cultura i Educació, Anna Martín.
Aproximadament un 8% dels ciutadans del Baix Llobregat Sud, inclòs el Prat, no entenen el català, i un 29% no el saben parlar en absolut. Sabem que el 2025 probablement aquestes dades no siguin millors.
Cal impulsar una visió transversal del català a tot l'Ajuntament. Cal perspectiva lingüística a l'hora d'abordar la relació amb el comerç. No pot ser que ens escoltem discriminats i acusats, sí, de racisme per parlar el nostre idioma a casa nostra.
Ens comprometem a seguir avançant amb les propostes del PAM en l'àmbit lingüístic recollides en aquesta moció, fent èmfasi en el pla local d'usos lingüístics que farem com a Ajuntament de la mà del CNL i que ens donarà dades, diagnosi i un pla d'acció local compartit.
En un altre ordre de coses, el ple també ha aprovat per unanimitat una moció que ha de permetre revisar l'ordenança de terrasses, que justament va començar el seu tràmit al passat ple del mes d'abril. Això ha de permetre revisar la possibilitat de l'ús d'estufes, que sí siguin eficients energèticament, o l'autorització de l'ús de logotips a cadires i parasols.
Gràcies, Lluís. Tornem al Vallès i ara ens aturem a Castellà. Guillem Plans, bona tarda.
Bona tarda. Aquest dissabte és el Dia Mundial Sense Tabac que promou l'Organització Mundial de la Salut. Aprofitant l'efemèride, aquest divendres s'estan duent a terme a Castellà diverses accions informatives i de conscienciació. Durant tota la setmana el CAP està acollint un estant informatiu en el marc de la Setmana Sense Fum, que té com a objectiu sensibilitzar sobre els riscos del tabac i promoure entorns saludables. Avui, per exemple, s'està duent a terme l'intercanvi d'una poma per una cigarreta.
Gràcies, Guillem. I acabarem amb la crònica de Sant Cugat. Sara Vella.
Sí. Bueno, jo ara no...
El 30 de maig al 13 de juliol, Sant Cugat acollirà la sisena edició de Lumínica, el festival de fotografia d'autor que transformarà 14 espais de la ciutat en escenaris d'exposicions, xerrades, tallers i taules rodones. Sentim la codirectora del festival, Amanda Bernal.
És un projecte de ciutat que va néixer per desenvolupar-se i per mostrar obra de creació fotogràfica aquí a la ciutat, i sempre ha tingut un esperit participatiu i multitudinari, és a dir, intenta transcendir les barreres d'accés a l'art i en especial a l'art fotogràfic per fer-ho un llenguatge accessible a tothom.
Enguany el festival posa el focus en les relacions de poder, abordant temes com el poder institucional, el colonialisme, el control social o el gènere a través d'una proposta artística plural.
A la tarda no et desconnectis. Connectats.
Amb En plena era digital, cada cop són més els joves que aprenen a invertir a través de vídeos curts, reels, influencers de TikTok o Instagram. Són els anomenats finfluencers, creadors de continguts financers que acumulen milions de seguidors i poden arribar a influir en les decisions econòmiques d'una nova generació d'inversors digitals. Però fins a quin punt aquestes figures són fiables? Marxem fins a Badalona per parlar amb l'Elisabet Ruiz Dotres, professora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC i investigadora del grup digital Business Research Group i la nostra companya, l'Anna Clara. Molt bona tarda.
Bona tarda, Carme. Estic aquí amb l'Elisabet Ruiz. Què tal, Elisabet? Com estàs?
Hola, molt bé. Bona tarda.
Per començar, què entenem exactament per finfluencers?
Doncs són persones que creen continguts sobre finances a les xarxes socials i aquests continguts poden ser diversos, des de temes de gestió de les finances personals a temes d'inversió.
I per què creus que han proliferat tant aquestes figures en els últims anys?
Doncs hi ha diferents motius. Un, doncs per la connexió que té tothom a les xarxes socials, no? Però després també perquè hi ha una manca d'educació financera i la gent doncs, intenta buscar alternatives on trobar respostes als plantejaments, dubtes que puguin tenir. I després també perquè han promocionat molt el diner fàcil i ràpid. No? Mm-hmm. De dir, bueno, pues, si haguessis invertit aquests diners aquí amb mi fa un any, dos anys, cinc anys, el temps que sigui, ara tindries això, no? Que és la part més perillosa. Si el que busquem són respostes a dubtes o qüestions que puguem tenir i busquem doncs, gent que ens pugui donar una resposta a la xarxa social sobre aquests mm-hmm. plantejaments, doncs, bueno, si és aprenentatge que ens enduem, està molt bé, però si el que ho volem fer servir és per prendre decisions d'inversió, aquí és on està el gran problema.
Clar. I creus que la pandèmia va propiciar aquest creixement d'aquesta tendència?
La pandèmia va propiciar el creixement de qualsevol contingut i cursos a través de les xarxes i a través d'internet, i això es va notar un gran increment. En això sí que ho vam veure, no? Que tothom, tot era molt fàcil vendre. Sí que és veritat doncs, que ara hi ha una mica de col·lapsament en les xarxes socials i la gent també està una mica cansada, però va ser una etapa on hi va haver un creixement fort de perfils d'influència de diferents continguts. Mm. Probablement de finances també van començar a créixer en aquell moment, però sobretot què ha passat? Que aquests dos últims anys, la que ha estat el 24 i el 23, els mercats han estat molt bons, han donat rendiments molt bons. Sí. A diferència, per exemple, de l'any 22, que va ser un any molt dolent. Això no va ajudar a la gent doncs, que promocionava inversions perquè els resultats eren molt dolents. Però com que aquests dos últims anys han estat molt bons, això també ha estat un element
factor,
que ha ajudat a créixer molt.
I quins creus o quins diries que són els riscos principals d'aprendre finances a través de xarxes socials?
A veure, si no tenim una educació financera, no tenim una bona base per prendre decisions, el que estem fent és delegar la nostra decisió a una tercera persona i anar cegues. I això ja és un gran error, perquè ningú ens assegura que guanyarem diners. No sabem què estem fent. Clar. Ho estem fent perquè ens ho està dient algú, però no podem prendre decisions d'aquest tipus. També, al mateix temps, moltes vegades el que veig a les xarxes socials és que els perfils que hi ha es focalitzen en un tipus d'actiu. Què vol dir? Doncs uns et venen doncs, invertint criptodivises, un altre en accions, un altre en un altre tipus de producte. Què passa? Que la regla número 1 per dissenyar una inversió és la diversificació. Tu has de diversificar amb diferents perfils, amb diferents productes que estiguin adequats al teu perfil mm-hmm. de risc i d'horitzó temporal i a les teves característiques. Clar, escoltar o fer o seguir les propostes que et fa una tercera persona que no sap ni qui és, que no coneixes, doncs no sé si aquesta inversió és la més adequada per tu, això per començar, perquè no l'està fent per tu, l'està fent genèrica. I això per una banda. I després tenim el fet de que no sabem fins quin punt doncs allò pot ser fraudulent, el que ens està venent. No sabem aquella persona si és la que és, si ens han plantat una identitat, si utilitzen informació d'un perfil que no és. Aquest cap de setmana hi havia un perfil a les xarxes creat que suplantaven una identitat d'una persona molt mediàtica. Ostres. I venien un club d'inversió.
I és habitual que aquests finfluencers tinguin formació acadèmica o professional en finances?
A les xarxes socials hi ha de tot. Tens des de gent professional que pugui tenir doncs, un perfil de formació i que pugui tenir els requisits i les acreditacions que demana la CNMV per poder actuar i poder donar consell i assessorar en les inversions, i després et trobes gent pues que no té cap tipus d'acreditació ni d'educació, i sobretot pues, en el camp de les criptodivises hi ha gent molt jove que s'hi ha posat, que sí, que ha guanyat diners, i no poso en dubte que no hagin guanyat diners. Ara, bé, fins quin punt això és extensible a tothom, doncs hem de tenir en compte el perfil de la persona per saber quin tipus d'inversió vol fer i adaptar-nos a les característiques i també a les seves necessitats. I clar, inverteix en criptodivises que et faràs ric de manera ràpida i fàcil quan sí, aquella cripto ha funcionat molt bé durant aquest temps, però ara no sabem què passarà en el futur. Llavors, és molt atractiu el màrqueting que utilitzen, però a l'hora de la veritat la realitat és una mica diferent.
Clar, i més en aquest món que el mercat és molt fluctuant, llavors va variant també.
Exacte, que doncs, també la gent ha de saber que invertir en determinats actius comporta cert risc. Mm. Aquells que ens ofereixen més rendiment seran els que tenen més risc, i la gent no és conscient. Primer perquè el màrqueting que s'utilitza no és el més transparent possible, perquè si ens venen alguna cosa que ens podem fer molt rics de manera molt fàcil, el més probable és que tingui un risc associat molt, molt alt, i això tampoc t'ho posaran en el màrqueting, de dir, sí, pots fer ric, però les probabilitats doncs, són més petites, perquè clar, hi ha un risc de volatilitat molt elevat. Això no ho acaben d'explicar del tot. I com que la gent tampoc no té el coneixement, doncs la ignorància financera també pot portar a que es cometin decisions equivocades.
Mira, justament m'ho acabes de respondre a tu mateixa, que t'anava a preguntar si creus que els seguidors són conscients dels riscos d'invertir seguint aquests consells. Tu mateixa m'has dit que no en són gaire, no?
No en són. Si no tenen educació financera, i normalment no en tenen, perquè el que fan precisament és delegar les seves decisions a una tercera persona que estan seguint, llavors, clar, no tenen gens clar quin tipus de risc estan assumint en la majoria de casos, i simplement es deixen emportar doncs, una mica per un diner fàcil, que sí, que és molt atractiu, però que la realitat doncs, no és així, perquè diner fàcil i ràpid no acostuma a existir. Pot ser un cop de sort amb la loteria, però amb les inversions, doncs, els mercats són cíclics i tenen els seus procés i hem de tenir paciència i hem d'estalviar i és al llarg dels anys que es fa créixer, doncs, el patrimoni, es fa créixer els diners amb paciència i amb decisions encertades per al nostre perfil, però no seguint les suggerències que poden dir terceres persones que no sabem doncs, ni si són adequades per nosaltres.
Clar. I quina diries que és la diferència principal entre aquestes figures, els influencers i un expert financer?
A veure, a l'hora de vendre és molt més important a vegades, en general, el màrqueting que un utilitza i la seguretat que un té en si mateix, que no tant la veritat que hi ha al darrere, no? De si realment aquella persona és bona o no és bona fent allò. I sovint ens deixem emportar per això, no? Per el que ens està comunicant i el que ens està transferint aquella persona sense valorar molt bé què hi ha al darrere. A vegades un sense coneixements o sense les acreditacions i una formació correcta pot ser molt més venedor que una persona amb molta més trajectòria i amb molt més coneixement i formació. Llavors, aquí, el primer que jo diria és que hem de mirar què hi ha al darrere d'aquella persona, si realment aquella persona és la que diu que és, quina formació té, si té les acreditacions, és a dir, si està oferint un servei d'assessorament financer, si realment té l'acreditació per fer-ho, etcètera. Això per una banda. I no ens deixem portar tant doncs, per el número de seguidors que pugui tenir, per quin missatge ens es pugui estar traslladant, perquè si al final el que t'aconsellen és jo et prometo fer-te ric, doncs escolta'm, si fos tan fàcil, segurament tothom seria
tothom,
ric.
Clar, sí.
Llavors, això també hem de tenir en compte aquesta perspectiva. I després, quan a continguts que es puguin publicar, bueno, jo no sóc gens fan d'aquells que publiquen continguts de posar els diners aquí o posar els diners allà, precisament perquè són comentaris molt generalistes, perquè precisament doncs, la CNMV el que no permet són aquest tipus de comentaris a tots els professionals que treballen en això, en assessorament financer, en gestores, que estan en els mercats financers, no poden fer aquest tipus de recomanacions generalistes perquè precisament han de ser recomanacions personalitzades. Llavors, tots aquells que puguin fer aquests comentaris, doncs també els posaria una mica en dubte, perquè al final el que estan fent és vendre't alguna cosa, t'estan intentant vendre alguna cosa, i no et poden garantir aquella promesa que t'estan fent al 100%. Que ells han guanyat diners o que algú ha guanyat diners seguint les seves indicacions, si ho utilitzen com a màrqueting, segurament que sí. Però això no és un reclam per poder dir que això et pot passar a tu o que tu també ho pots tenir i que si segueixes les seves indicacions en el futur passarà. I aquí hem de ser molt conscients d'aquesta gran diferència.
I és possible regular d'alguna manera el contingut financer a les xarxes socials?
És complicat, perquè per començar, a vegades podem trobar perfils que no estiguin ni en el nostre país. I hi ha moltíssima cosa. I és complicat perquè, bueno, les criptodivises doncs, tampoc acaben d'estar regulades i estan una mica com en tierra de nadie, no? De dir, si hi ha guanys en criptodivises, tu els has de declarar, però després no es considera, no és un mercat regulat. No segueix la normativa que pugui marcar la CNMV. Clar. Ni les plataformes, ni la criptodivisa en si. Llavors, aquí es barregen moltes coses. I és complicat poder dur a terme una regulació per dir, bueno, fins aquí ho pots fer, fins aquí no ho pots fer. És difícil. Però, bueno, la CNMV crec que s'està començant a posar, a mirar coses, sobretot perquè el que més preocupa són les estafes que hi puguin haver-hi.
Clar.
Tu mateix... Es barreja sí. en tot això, no? El que et deia, doncs, aquest cap de setmana hi havia una suplantació d'una persona i van agafar una foto d'una altra cosa que presentava un llibre en un altre lloc i van crear el club d'inversió.
Tu mateix abans has dit que hi ha una manca d'educació financera. Creus que des de les escoles haurien d'introduir més formació financera obligatòria?
Sí, i això ja ho demana la OCDE, això ja porta anys demanant que s'ha d'introduir més contingut educatiu i en l'informe PISA, que des del 2012 recull les competències financeres, Espanya en surt mal parada sempre d'aquesta competència i és un reclam. El problema també està en que per poder educar els nois a les escoles hem d'educar els professors i si els professors no tenen coneixement financer, doncs és molt difícil ensenyar a algú que tu no saps. Això per una banda i després... Vull també aprofitar per dir que l'educació es fa a les escoles, l'educació financera es fa a les escoles, però a casa també és molt important. I els resultats de l'informe PISA ja van posar de manifest aquest últim informe que la implicació de les famílies en l'educació financera dels seus fills també té un impacte en aquesta competència. Per tant, no podem delegar aquesta formació a dir que s'ha de fer a les escoles i ja està, sinó que també hem de prendre molta consciència que es comença a casa. I es continua a les escoles, però comencem a casa des de ben petits educant doncs, tot el tema relacionat amb com gestionar els diners i què representa el diner, estalviar, etc.
I ja per últim et vull preguntar que quin consell donaries a algú que comença a interessar-se per tot aquest món de les inversions, en aquest cas a les xarxes socials.
El primer és que s'eduqui financerament. Ha de saber què fa amb els seus diners i ha de gestionar els seus diners o invertir-los a consciència, sapiguent on te l'està posant. És a dir, si inverteixes en accions i vols invertir el 100% en accions, has de saber pues, què estàs fent, quin tipus d'accions, quin risc tenen, què pot passar, com funciona el mercat. No cal tenir un coneixement profund de dir, bueno, he de saber ara si he d'utilitzar aquest model o aquest altre per valorar si el preu puja o baixa, però el concepte en general d'una acció, de com funcionen els preus, en quins mercats cotitzen, quin tipus d'accions hi ha, com és el seu risc, etc. Un ha de formar-se i saber una mica doncs, què hi ha en el mercat.
Clar.
Abans de prendre qualsevol decisió d'invertir, perquè hi ha moltes decisions a fer, des de a través de quina plataforma ho faig i quins costos pots tenir aquesta plataforma d'inversió i després de quin tipus de producte, com construeixo una cartera que sigui adequada a les meves característiques i que no doncs, ho delegui. I si ho delego, jo sempre dic, i si ho delega, com a mínim hem de tenir uns bàsics de saber bueno, què està passant, no? On s'està invertint aquest diner per dir si me l'inverteixen en accions o me l'inverteixen en un ETF o està invertit en fons d'inversió o està invertit en deute pública, jo he de saber què volen dir aquests conceptes.
Mm-hmm. Molt bé, doncs Elisabet Ruiz Dotres, professora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, investigadora del grup Digital Business Research Group, un plaer haver-te tingut aquí el Connectats amb nosaltres.
Gràcies per convidar-me.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Can't touch this. Can't touch this. Connectats.
amb Carme Rebell.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
Dos quarts de cinc de la tarda i és temps ara per a la tertúlia. És últim divendres de mes i, per tant, els protagonistes són els joves. I avui parlem d'un tema que ens afecta a tots, però que sovint no es tracta prou entre els joves. Parlem de la salut. La salut no és només estar malalt, sinó sentir-se bé físicament, mentalment i emocionalment. Però ens preocupem realment per la nostra salut? Sabem què vol dir cuidar-nos? En aquesta tertúlia volem conèixer com veuen la salut, què fan per cuidar-se i què els preocupa del seu benestar. Saludem a Nick Mainou, que és a la recerca de projectes i el tenim a Sabadell. Nick, bona tarda. Bona tarda, Nick. No el tenim encara. En teoria, el tenim a l'estudi de Sabadell. Anem al Prat. Aldo Reyes, és químic. Què tal, Aldo? Bona tarda.
Bona tarda. Molt bona tarda.
Molt bona tarda. Ets l'Aldo, sí.
Sí.
Val, correcte. I tenim via telefònica la Sara Zubair, que és educadora social. Sara, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Hem recuperat el Nick? Tenim el Nick a Sabadell? Sabadell? No? De moment no? Doncs quan el tinguem a punt, el saludem. Bé, doncs avui us plantejàvem parlar de la salut, que com dèiem en la presentació...
Ara se'm sent?
Ai, Nick, perfecte.
Ja està... Perdona, eh?
No, sí, això és una qüestió que... Tu no has de fer res. No... Ja et tenim. Perfecte, doncs ja hi som tots. Deia que parlem d'un tema que no sé si a vosaltres us preocupa o no. Us preocupa la salut? Vinga, qui vol començar? Sara?
Vinga, jo mateixa. Sí.
Vinga, endavant.
A veure, sí, i tant que em preocupa la salut. Em preocupa... Més que la salut, potser l'accés a la salut de forma igualitària, perquè crec que cada cop ho tenim una mica més complicat. I alhora que la salut, en comptes de ser un aspecte que es tracti de manera preventiva, que crec que és com hauria de ser, es tracta de manera assistencial.
Ja. Yeah. Us preocupa la salut, Aldo?
Bona tarda, sí, evidentment, i coincideixo totalment amb el que ha dit la Sara. S'hauria de tractar des d'uns estadis molt anteriors, en certs casos, i amb un accés, sobretot amb un accés molt més fàcil i de molta més qualitat, en segons quins casos.
Nick?
Sí, opino el mateix. Jo, aviam, no sóc, per exemple, la viva imatge d'una persona que em cuidi, però òbviament que és, com es diu, el tema com està ara de la salut, dels hospitals, quasi tot està... És molt poc accessible i entre els retrassos que hi ha, per exemple, amb els temes mentals, amb els psicòlegs de salut pública, és horrorós.
Hmm. En general penseu, perquè clar, vosaltres manifesteu que sí que esteu preocupats per la vostra salut i el que se'n deriva d'això, no? L'accés i el tractament. La gent del vostre entorn, vosaltres veieu a la gent jove preocupada per la seva salut? Què diríeu?
No massa.
No massa, Nic.
Almenys el meu cas, amb els meus amics i tal, és que és això. Aviam, si... Segurament que per dins tothom pensa, tothom es preocupa per la seva salut, però de cara al públic no és un obvi exemple, tampoc, de persones sanes. Llavors, no sé... Potser sí que els hi preocupa el fet d'això de, per exemple, els diners dels seus impostos que potser haurien d'anar a la salut o en comptes d'altres llocs, però tampoc és que s'ocorri molt el seu dia a dia per mantenir-se sans.
Mm-hmm. Aldo, Sara.
Bueno, sí, no, pensant... o sigui... Digues. Endavant, Sara, endavant.
No, que jo estava pensant en una conversa que vaig tenir una vegada amb una amiga que em va sorprendre perquè estic d'acord amb el que s'ha comentat, de que potser doncs, no... O sigui, a nivell d'estil de vida hi ha tantes coses ara mateix, estem tan bombardejats amb tantes coses que, bueno, que a nivell d'alimentació, no? A nivell d'esport... Bueno, moltes coses, el descans, les pantalles, no? Són molts temes. Però més enllà de tot això, a mi el que sí que m'ha vingut al cap amb la conversa d'aquesta amiga és que també ens refiem molt, no, del que ens diuen i sobretot de confiar doncs, en els referents de salut que són, no, en qui depositem la nostra confiança. I tenir amigues que amb 25 anys no s'hagin fet una revisió ginecològica a la vida perquè, bueno, doncs perquè li diuen que no cal, doncs em sembla bastant greu.
Aldo.
Sí, aviam, jo coincideixo una mica amb els companys, no? Evidentment que trobes casos de tot. Crec que el tema de la preocupació de la salut exclusivament està molt lligat amb una percepció d'edat, no? D'estil de vida. Hi ha una edat en la que estàs més per unes coses que per unes altres. El mateix passa amb l'alimentació. Però com comentava al principi, no? El tema de la salut no és només estar malalt o no estar malalt. Moltes vegades inclueix altres aspectes com mentalment estar predisposat a fer una família o estar tranquil perquè tens un sou que et permet viure o no haver de pensar en què faré el mes que ve perquè no arribo. No, totes aquestes coses crec que s'han de tenir en compte. Igual també amb... Bueno, un tema que és molt recurrent i està molt de moda, el tema contaminacions, tot lligat al canvi climàtic, no? A les accions que tenim com a societat en temes de contaminació. Doncs crec que tot això també és un tema de salut, no? I moltes vegades això sí que ho tenim en compte. Potser no ens donem compte perquè no és un tema d'un metge, girant al voltant d'un metge, no? Però tot això sí que ho veig, almenys des del meu cas.
Abans parlàveu de l'accés a la salut com una queixa. Quin és el problema? Quines barreres trobeu?
Home, jo des del meu cas, jo vaig tenir, quan era més jove, bueno, soc jove, però quan encara era més nen, tenia moltes dificultats per trobar una psicòloga, un psicòleg de salut pública. O sigui, et donaven hora per al cap de, no sé, mig any, quasi un any, almenys en el cas de, jo per sort aguanto, sóc una persona dura, però en el cas d'algú que tingui problemes psicològics forts, no sé si serà el mateix cas, però si ho és fort.
Perdona, però és que si entrem en el tema de la salut mental és tremendo, vull dir, és el que diu. Sí. Si féssim prevenció, si tinguéssim accés a poder tractar tots aquests problemes que poden ser en inici més irrellevants, diguem-ho així, ¿vale? Sense treure-li ferro a l'assumpte, però que es poden tractar preventivament i es poden intentar pal·liar, evitarem que aleshores les coses es facin més grans, perquè trobem una societat que no està rebent l'atenció que necessita, que els problemes cada cop es fan més grans, i que després tenim uns recursos que estan molt bé perquè a nivell d'atenció assistencial són molt bons, però estan saturats. Llavors tenim unitats d'atenció per persones amb un estat de mental crític, que és que només t'accepten casos que estan per, bueno, en un moment que dius, bueno, al límit. Llavors cal que arribem a aquest punt.
Aldo.
Sí, no, evidentment el tema de prevenció és una cosa que crec que mai hi haurà suficients recursos destinats ben gastats en temes de prevenció. No oblidem tot tema de salut, i especial el tema de salut mental, ha de tenir un acompanyament, no? Els primers són per individus, no? El que fem, els hàbits que tenim, com dormim, la qualitat del que veiem, del que fem. Després estan les famílies, les escoles, els grups amb els que fem vida, però també hi ha un tercer front bastant gran, que són totes les institucions, totes aquelles entitats més per sobre de les nostres decisions les quals ens afecten a nosaltres. Poden ser governs, poden ser qualsevol tipus d'administració, i els recursos que es destinin a certs aquests gastos que són de prevenció mai seran diners tirats a la basura.
Parlàvem, de fet està reconegut que els principals riscos són la salut mental, com heu comentat, sobretot després de la Covid, i després la obesitat. Jo us pregunto pels hàbits de vida. Si realment us preocupa la salut, quina és la vostra manera de fer, de viure, per tal de, com ara comentàvem, no? per prevenir abans que no arribi doncs, la malaltia, el problema. Quins hàbits de vida saludable porteu?
Que parlin ells. Jo vaig pensar un rato.
Tu no portes hàbits de vida saludable, Nic?
Jo és que et diria que estic pensant en algun, imagina't.
Ah, vinga, no, a veure si el trobes.
Exacte. No, aviam, és que sóc una persona que té insomni, que fuma de manera bastant forta. Habitual, sí, sí. Què més? El tema alimentici tampoc és que el porti molt bé. Mira que sóc de menjar bé, però òbviament sóc una persona que té gana i si veig que ara mateix em fa una mica de pal fer-me algú d'arròs, potser baixo a baix i em foto unes patates, o sigui, això ho accepto. Però, yeah. Però sí, sí. Llavors, clar, en el meu cas, jo no sóc el millor cas per parlar del tema salut, és la veritat. Almenys de com em cuido amb jo mateix.
M'imagino que com tu hi ha molts altres joves, no? A veure què ens expliquen l'Aldo i la Sara.
Espero que algú millor, és la veritat.
Quan l'Aldo ha comentat, bueno, ha fet abans un comentari, m'ha fet pensar en que un dels principals aspectes és que vivim desconnectades de nosaltres mateixes, no? Vull dir, anem a un ritme de vida que al final potser ni et planteges, no? Tens una molèstia i ni et planteges d'on surt això. Llavors, bueno, anem així en pilot automàtic. Jo el que he intentat és agafar una mica de consciència del meu propi cos. Jo sí que en aquest sentit intento alimentar-me bé, que això és un altre tema, perquè en temes d'alimentació hi ha mil teories, però potser ens falta també saber una mica, bueno, informar-nos segons cada cas, i intento fer esport, sí que amb el tema de les pantalles doncs, vaig veure que el meu mòbil tenia aquesta cosa que et diu t'has passat no sé quantes hores, i vaig dir, bueno, em vaig preocupar i vaig decidir posar-li un limitador al temps. Llavors intento fer una mitja setmanal inferior a 2 hores i mitja. Mm-hmm. Bueno.
Hòstia.
Sí.
És que... És fort. Sempre, eh? És fort.
Sí, és que una cosa, i jo us ho dic per experiència, perquè ja m'he trobat en bastants casos de gent jove que quan miren l'ús que fan del telèfon mòbil al cap del dia, li dediquen el que seria una jornada laboral.
Sí, sí, és que ens sorprendríem, eh?
8 hores, i això és molt bèstia.
Que també és cert que fa servir el mòbil per moltes coses, perquè al final han fet que el necessitem per fer moltes coses, perquè tenim calculadora, ho tenim tot, però és que te n'adones i dius, bueno, si traies tot el que no necessito, quanta estona li dedico?
Sí, sí, una bona estona. Aldo.
Buf, jo faré una mica com el Nic i diré siguiente pregunta. No, és broma, no. Jo em centraré una mica més en el que parlàvem, no?, de nivell de salut mental, perquè el que és salut, diguéssim, tema alimentari, tema exercici i tal, a tots ens agradaria fer-ho més, no? I menjar millor i tenir més temps per fer les coses. Però sí que és veritat que jo, per lo menys, almenys intento a tema a nivell emocional, a nivell, això, salut mental, tenir-ho molt més en compte, treballar les hores que necessito, evidentment, però intentant gaudir-ho, fent pauses, fer coses que em facin sentir bé, intentar evitar les coses doncs, que no em fan sentir bé, no? I el tema, sobretot el tema de les pantalles, és que a vegades és impossible. Vull dir, passes, encara que no vulguis, passes del mòbil a l'ordinador, de l'ordinador a la tele i de la tele al mòbil. Arriba un moment en què és complicat gestionar-ho. Però bueno, aquí llancem el missatge, no?, de què s'ha de fer.
Sí, s'ha de fer. I, consciència n'hi ha, però sí. Pregunto. Consciència del que s'ha de fer, sí.
Sí, sí, sí.
Sí, tothom sap el que s'ha de fer, però costa fer-ho.
No hi ha voluntat, no hi ha voluntat.
Exacte. Voluntat no n'hi ha
massa. Bueno, també
és difícil. Que al final és... No, digues, tranquil·la.
No, que en la línia del que estava comentant...
No, que...
Digues.
Deia que el fet de tenir tanta facilitat amb les pantalles o amb qualsevol cosa, o sigui, ara tenim tot accés de tot, Llavors, clar, o sigui, la serotonina que ens genera el nostre cap estar tot el dia amb el mòbil, i si no estem canviant d'una cosa a l'altra durant tot el rato, fa que ens afecti amb tot, però amb tot, amb les relacions, amb el fet de treballar, de relacionar-te. Clar, o sigui, necessites un canvi constant perquè si no t'avorreixes. I jo, si no estic amb el mòbil i, per exemple, el dia de l'apagón de general,
sí.
Hòstia, que jo crec que ens vam adonar molt de lo dependents que som del mòbil i de les xarxes i de l'electricitat, o sigui, en general. O sigui, necessitem estar connectats, mira, com el programa, necessitem estar connectats.
Clar, però amb bona sintonia. Si és possible.
Aquí sí.
Parlant dels hàbits saludables, com anem de consums, de qüestions addictives, tabac, alcohol i altres substàncies? Perquè això, tot i que en una etapa de la vida pot semblar doncs, que, escolta, aquí no passa res, res no passarà factura, quan passa el temps hi ha coses que sí que passen factura. I el tabac, l'alcohol i el que deia, altres tipus de consums acaben afectant. Això també ho teniu present?
Sí, això... Sí. Sobretot el tema del tabac és fort, perquè, hòstia, tot el meu grup, quasi tot el meu grup fuma. I mira que és... Sempre ho diré, el tabac és una droga tonta, perquè la resta de drogues et generen alguna cosa. Saps? Et generen una sensació.
D'acord.
Algú de millor... No, que dius, hòstia, em drogo per alguna cosa, però és que el tabac, hòstia, només fot que et faci pudor la roba, que se't quedi tot, la boca també et fa pudor, és horrorós. I no et genera ningun benefici per tu mateix, saps? Llavors, hòstia, et gastes els diners per empitjorar-te la vida i no rebre res a canvi. Llavors, sí, i el tema d'alcohol, bueno, perquè som joves i estem amb l'edat de que no se'ns veu malament, saps? Si ens fem una birra un dimarts a les 7 de la tarda, però...
Una birra és una birra, però fer els botellots que es fan...
Hòstia, mira, això, Carme, fa molt que no faig, eh?
No, jo això tampoc.
Això amb l'edat ho vas deixant.
Sí?
Exacte. Però és fort que es faci abans dels 18, o sigui, lo normal és fer-ho de preadolescent, quasi.
Exacte.
Sí.
Bueno, és que tampoc no hi ha alternatives, no? Potser, bueno, ni hi ha accés econòmic ni alternatives, vull dir que el que tens és el botellón i ja està, perquè t'has d'amagar i, a més, tampoc tens diners. Mm-hmm. Però en la línia del que comentava, és veritat, jo també, vull dir que jo, en el meu cas, jo fumava tabac i després, quan vaig deixar de fumar tabac, vaig començar a fumar cannabis. I en aquest sentit sí que ets a dir que és veritat que... el tema del tabac doncs, és una mica absurd, perquè és el que comentava. Tampoc t'aporta res. Que el cannabis tampoc, perquè al final bueno, doncs, també és una substància que és addictiva i és nociva pel teu cos, però almenys pues, és el que te lleves, no?
Sí.
Bueno, però amb el temps també has de posar en balança, perquè aquestes coses és el que deies, Carme, que potser ara mateix no t'afectes, però sí a la llarga.
Mm-hmm. Sí.
Llavors aquest és el tema.
Sí, aquí també queda aquest missatge, pels que el vulguin escoltar. Aldo.
No, jo, bueno, en el meu cas jo no sóc fumador i, bueno, tema de begudes pues, ocasionalment. En el meu entorn sí que hi ha molta gent fumadora, però mira, suposo que des de en el moment que m'hauria d'haver enganxat no m'hi vaig enganxar i ara ja tarde. però no, és una cosa evidentment a tenir en compte, no? Que si s'evita o no es fa, pues, bueno, suposo que millora en algun aspecte la vida.
Però és que, a més, són hàbits que, molt socials, no?, que tenim vinculats a trobades familiars, a estar amb els amics, i que ens empeny una mica, no?, aquest model de societat que tenim i de com compartim, com ens esvergim, com, no?, com fem. Ens empeny?
Això està clar, sí. Sí, o sigui, ningú... Tothom, la seva primera vegada de tot, ha sigut... socialment. Ningú s'ha fumat el seu primer cigarro sol, ningú s'ha fotut la seva primera birra sol,
sí, correcte.
Ningú s'ha fumat el seu primer porro sol. Tot és social. I jo he començat a fumar socialment, perquè, oi, mis amigos fumen, em vull fer el guai també, saps? Clar, jo porto ja, hòstia, tinc 20 anys i ja porto 5 anys fumar. No, 5, 4, 5, quasi. Sí. I és un hàbit que m'ho treure d'aquí poc, perquè és que ja em començo a notar, sobretot, hòstia, el despertar d'un fumador és agafar el cigarro i ja no pares. I, hòstia, em noto el coll ple de mocs, em costa fer exercici i... Sí, o sigui... Fatal.
Jo el que vaig notar, perdona, quan vaig deixar de fumar, una de les coses amb aquest tema de social i vull dir que a més de que això t'empenya a fumar, al revés, quan no fumes, no es generen, jo li deia, mesurar el temps amb pitis, no? Vull dir, baixo del tren, em faig un piti, marxem, fem un piti, no sé què, no? I era tot com mesurat amb pitis. I estàs en una, jo què sé, entre classe i classe, doncs pues vinga, sortim i fem un piti. I això normalment es genera en persones que fumen. La gent que no fuma potser no surt. Llavors jo pensava, ostres, quan ho vaig deixar, dic, és trist, no?, que la gent que no fuma s'hagi de perdre moments que es generen només perquè es fan fumant. Ja no és que fumi, o sigui, que fumi perquè la resta fuma, sinó que hi ha moments que no visc perquè no estic fumant.
Però s'aprofiten aquests moments per fer altres coses. Vull dir, es pot viure, sí, però fent altres coses.
Clar, però el que em refereixo és que jo puc sortir a fora entre classe i classe a xerrar, encara que no fumi. Mm. Però que a vegades la situació era surto només perquè vaig a fumar, si no, no surto. Mm-hmm. Llavors això, que es poguessin generar espais socials tot i no consumir.
Clar, estem parlant de la influència de l'entorn, d'aquesta societat en la qual vivim. El tema de les xarxes socials, potser vosaltres no, però els més joves sí que la tendència és a influenciar-los, no?, de com s'han de relacionar, què han d'aprendre, què han de fer per ser més guais, no? Sí, ho veieu en el vostre entorn?
Sí.
Sí, o sigui, sí. Sobretot et fixes amb la canalla de 13-14 anys, hòstia, tots són iguals. Però és que tots, o sigui, no en diferencio un d'un altre. És com si, hòstia, no, anava racistada. Que dic, semblem la Xina, saps? De que quasi tots semblem iguals. Però
vist des de la nostra òptica, eh?
Exacte, des de la nostra òptica, sí. Òbviament. Sí, però sí, o sigui, tothom va amb el mateix pentinat, sobretot el que em fixo més és amb el pentinat. El pentinat, si es posa de moda un pentinat, ja et dic jo que tota la canalla el porta.
Segurament, és, bueno, això, Nick, segurament són els pentinats que fan servir els futbolistes, eh? Perquè tots també van amb un tall igual.
Clar, és que,
igual.
Aviam, perquè m'estic fixant que jo, quan era petit, també, de cop es va posar de moda el tema del el cabell tenyir-se'l, de platejat i de tal, que va ser quan s'ho va fer el Messi. Mm. Potser la meitat de la classe anava amb el cabell tenyit. I tots, aviam, els joves són molt fàcils d'influenciar, sobretot en aquestes edats, que ja comences a crear els teus ideals i els teus hàbits. Hòstia, si a tu et ve algú que dius, ui, aquesta persona m'agrada, és divertida, és gran, vull ser com ell, doncs és molt fàcil. Mm.
Estem parlant molt de present i m'agradaria pensar una mica en el futur. Heu sentit a parlar de l'ecoansietat, no?
Sí.
Sí, potser.
El tema del canvi climàtic i de tota la preocupació que genera el que... Cap a on anem, a vosaltres us afecta? Perquè, en el vostre benestar, eh?
Sí, sí, jo crec que no només a nosaltres, sinó a tothom. De forma directa o indirecta, encara que no te n'adonis, t'afecta el fet de mirar les notícies, el que parlàveu de les xarxes socials, o sigui, tot sempre té una component, si no és un terratrèmol, avui dia és un huracán, si no és tal, i és un missatge constant, no? I hi ha un debat tan gran entre qui està d'acord, qui no està d'acord, qui s'ho creu més, qui s'ho creu menys, que realment des del meu punt de vista, de les proves, no?, i el coneixement real, es dilueix entre tota aquesta informació, no? No sabem discernir. I això incrementa l'ansietat que crea l'entorn en el que veus que va evolucionant, però d'una forma molt ràpida i que no t'agrada, no? No sé, almenys a mi sí que em preocupa.
Més opinions.
Bé, és que és això, és el... Digues, que jo he parlat abans. Toca.
Que, bueno, a mi, en el meu cas, o sigui, a mi em preocupa, em dóna certa tranquil·litat pensar que el que és el planeta Terra sempre ha tingut crisis climàtiques, vull dir, perquè partim de la base que nosaltres ens pensem que som aquí, jo què sé, l'espècie dominant, però nosaltres som una cosa més en aquest planeta Terra, no? Vull dir que potser també partim d'aquesta perspectiva. Llavors, la Terra sempre ha tingut crisis climàtiques, el problema és que aquesta l'estem fomentant nosaltres. Nosaltres a nivell individual, que no crec que nosaltres com a individus tinguem la clau per fer el canvi, sí, petits canvis, però no el canvi definitiu, i després pues bueno, el model que tenim de funcionament. No estem disposats a renunciar a certes coses. Llavors sí que em preocupa a nivell global, però bueno, jo em pregunto què podem fer i com ho podem redireccionar, perquè entenc que al final la responsabilitat no recau únicament sobre nosaltres, que els nostres governs han de respondre, no? I sembla ser que, bueno, que fan oïdos sordos.
Sí, sí. Nick, vinga, que tanques.
D'acord. Doncs, no, jo me'n recordo que quan estava a l'institut vam fer un projecte durant uns 3-4 mesos i era el tema, quan va sortir la Greta Thunberg i amb tota la revolució aquesta del canvi climàtic i tal, i que ho vam treballar bastant, i era més que fer el treball d'allò, era que ens conscienciéssim del tema del canvi climàtic, i al final era com que ens feien l'obligació de, mira, doncs heu d'anar a casa i reciclar això, tal, no sé què. Sí, això està molt bé, però si ho fem tots, el planeta millorarà. Però és que som el, no sé, què, el et dic les persones normals i corrents. El 5-10% potser de tot el canvi climàtic. Hosti, hi ha empreses que petroleres, que potser no és que no saben quan generen de contaminació. Hi ha moltes coses influents que no som les persones comuns. I se'ns fa la culpa a nosaltres i també que fem el canvi nosaltres, quan porten potser 100 anys que ja es podria haver començat a fer el canvi perquè ja es veien els problemes que hi havia. I ara ens ha caigut els joves. Llavors, podem millorar aquest, els hàbits d'això, però...
I m'imagino que aquesta responsabilitat us crea una mena de pressió, no? Que us pot afectar emocionalment, no? Com sembla que passa. Sí?
Sembla que ho hem de ser bueno, nosaltres, sí, sí. Però és que rentant-nos les dents amb un raspall de bambú no canviarem el món. Vull dir que posarem el granet de sorra, vale? Reciclarem i posarem el granet de sorra i farem coses que ajudin, però això no ho farà tot. Jo estic molt d'acord amb el que ha dit.
Sí, sí, totalment d'acord, també.
Molt bé, doncs, joves saludables segurament es converteixen en adults sants. Espero.
Esperem.
Us agraeixo l'estona de conversa avui en aquesta tertúlia per parlar d'un tema que no és habitual abordar amb els joves, però que sabem que també sou conscients que cal que ens cuidem. Sara, Aldo, Nick, moltíssimes gràcies, que vagi bé.
Puc robar-vos 30 segons?
No, estem fora de
Perfecte.
Temps. Estem fora de temps, okay. Aldo, ho okay. sento. Gràcies.
Que vagi molt bé.
Bon cap de setmana. Adéu-siau.
Adéu.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat i segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més, des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental, les tenim totes.
RAC, hi som per ajudar.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferint productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Fringe Kiss Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Ràdio Sant Cugat 91.